might say my life is in a rut. I'm quite happy with what I've got. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so fine. You want more money, of course I don't mind. My nuclear textbooks, my atomic rhymes, and the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. Ja ho advertien, els Jam, comandats per en Paul Weller, a finals dels 70, allò de el públic rep, el públic té el que el públic vol. I això s'ha convertit una miqueta en la nostra relació amb els mitjans en el segle XXI, que només hi llegim allò que reforça les nostres posicions, si podem dir-los, ideològiques, sobretot emocionals, sobre la política. I ara Aristòtil allò de que la política no deixa ser res més que l'expressió pública dels nostres sentiments. Avui volem parlar de la crisi de la informació que estem patint des de ja fa uns anys amb l'arribada de la postveritat, els fets alternatius, allò que ni deia en aquest cas a Trump i els seus amics, o les forces del fang que condicionen la realitat informativa des de fa anys també a Espanya, i també les pitiuses, com estem podem veure en les hores posteriors a la Dana, o en el cas molt significatiu de la contesa electoral nord-americana. I per això ara volem saludar aquí l'estudi de Ràdio Illa, per la gent de Formentera i Eivissa, en Rodrigo Cetina Presuel. Ell forma part de l'Observatori Complutense de la Desinformació. Molt bon dia, Rodrigo.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Quan neix aquest observatori? Quan us veieu obligats a crear un observatori que potser fa 25 anys ningú se l'hagués cregut?
Sí, bueno, l'observatori surt de la aparente necessitat de explorar un fenomen com la desinformació, que des del 2016, quan l'elecció americana, el món desperta i es dona compte que hi ha un problema a la societat, que és que circula informació manipulada, informació amb la intenció de manipular, i l'observatori nace o surt d'un esforç per explorar este fenomen i per supòs, des del punt de vista de la universitat, de l'acadèmia, no?
Què hi feu? Què hi feu en aquest observatori?
A l'observatori, amb financiació de projectes d'investigació, som un grup d'acadèmics de diverses universitats, no sol de la Universitat Complutense. Per exemple, jo soc de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, que monitoritzem processos electorals, observem les narratives desinformadores dels processos i obtenem conclusions de què narratives desinformadores circulen, qui les fa circular, què efectes tenen en el sistema i què respostes possibles es poden donar per combatir aquests fenòmens.
Molt bé. Escolta, Rodrigo, la desinformació, la propaganda, la manipulació ha existit sempre. Podem anar, per exemple, doncs, a la Segona Guerra Mundial, quan ja hi havia mitjans de comunicació massius i podíem veure tota la propaganda que hi havia i tota la manipulació informativa que hi havia. O podem anar, doncs, a no tan lluny, als anys 80, 90, amb diversos fronts polítics a Espanya, com els diaris, doncs, fins i tot manipulaven fotografies per condicionar la percepció de la realitat dels lectors. Què ha canviat? Què ha canviat des de fa una dècada ençà?
A veure, de desinformació podem parlar fins i tot de l'antiga Roma, no? Hi havia desinformació a l'antiga Roma. Sempre va haver desinformació, sempre va haver propaganda política. siempre va a haber intentos de manipular. Lo que va a cambiar, uno, es avui tenim unes tecnologies digitals de la informació que són particularment susceptibles o vulnerables a la distribució d'aquestes narratives falses, i també, desafortunadament, ara mateix tenim un context en la majoria de països de polarització, de confrontació, de soroll, que fa possible que aquestes narratives manipuladores per aconseguir diversos fines circulen i calen en la ciutadania, no? Hi ha una desconfiança en les institucions, inclosa la premsa, inclosa les autoritats electorals, que és, afortunadament, fent més fàcil que aquestes narratives circulen, calen i ens preocupin més que fa uns anys, no?
Mm-hmm. Steve Bannon és l'apòstol de la desinformació. Ja sabem que va ser cap d'estratègia de la Casa Blanca el 2018. Està tenint certs problemes, en aquest cas, amb la justícia. De fet, està sortint aviat de la presó. Però amb aquella famosa frase, la veritable oposició són els mitjans, deia, i la forma de gestionar això, la forma de lidiar amb els mitjans, és inundar el terreny amb merda.
Sí, certament Steve Bannon, no sé si jo li donaria el títol d'apòstol de res, però lo que diu evidencia una de les estratègies o de los fines del desinformador. Manipular a la ciutadania perquè per erosionar institucions. En aquest cas, un enemic percebut per una orientació política als Estats Units, com pot ser la premsa tradicional, la premsa que ells consideren l'establishment, no? A través d'aquesta inundació de narratives falses, es cerca embarrellar l'ecosistema informatiu i minar la confiança en les institucions periodístiques tradicionals que sempre han sido o han intentar ser garants dels fets, de la informació veraç que permet als ciutadans fer decisions informades, no? Mm-hmm.
Quan ell parla de merda, de fang, a què es refereix? Tu parles de narratives falses, o sigui, de mentides, però també, suposo, ho veiem molt en el cas d'aquestes eleccions als Estats Units, quan el famós bulo, la famosa fake news, de que els immigrants haitians es menjaven els animals domèstics, gats i gossos, de la gent, doncs, un poble d'Estats Units, de Springfield. Constantment es deixen anar històries així que ens farien riure, com li van fer riure a Kamala Harris, que semblen inversemblants, però al final alguna acabarà calant, alguna acabarà penetrant en l'imaginari col·lectiu. És una de les estratègies?
Sí, per suposat és una de les estratègies. Quan Bannon diu inundem l'ecosistema informatiu d'aquest soroll, lo que quer dir és que hi ha tantes coses a dubtar, a dubtar, a dubtar, que pot ser que una, dos, tres calen en la població, però l'objectiu principal no és promocionar una narrativa particular sobre els immigrants, és elevar la sospita sobre els immigrants, no? Una particularment racista dels immigrants haitianos, però també altra com els immigrants il·legals es registren i voten en les eleccions, no? Alienta la sospita de l'immigrant, però també alienta la desconfiança en el sistema electoral, no? És una estratègia per erosionar institucions per aconseguir fins polítics.
Deixa'm demanar-te, és aquest context amb el qual ens relacionem amb la realitat informativa, la nova normalitat, lamentablement?
Lamentablement parece ser la normalitat actual, no? Hi ha un bon article al New Yorker de fa 2-3 setmanes que parla de que en el context, almenys en el context de la elecció americana, un dels factors decisius no van ser els fets i la informació, sinó el ambient generat per la informació o la desinformació, no? Esto aquest no és altra cosa que la posveritat, no? La preeminència de les emocions i de les sensacions per encima dels fets i de la veracitat, no? La preeminència del titular ràpido en detriment de la profunditat, de l'explicació, de la labor periodística. I lamentablement sí que és la situació actual i lamentablement, per almenys alguns mitjans tenen part de la culpa perquè, per exemple, nosaltres en la nostra observació de l'elecció americana vam trobar que molts mitjans invertien molt temps en les narratives i les emocions i molt poc temps en els fets, en les propostes de campanya, en la discussió complexa dels temes, no? I aparentment la població no està tan interessada en aquesta profunditat ara mateix, no?
Mm-hmm. Parlant de profunditat, precisament, tenim un exemple ben clar de com ha canviat, com s'ha transformat aquest ecosistema informatiu amb la Dana de València i tots els bulos que van circular, tots aquests tiktokers, youtubers, instagramers que van aparèixer per allà, alguns amb assalariats, alguns amb certa agenda més que ideològica, econòmico-política, i veiem que van calar, que van fer bastanta petja en la percepció de tot el que havia succeït, els bulos d'un aparcament, per exemple. Tot serà així a Espanya a partir d'ara?
Sí, sí. Bueno, a partir d'ara, és que és una realitat, no? Afortunadament es va veure molt clar als moments posteriors a la Dana, però és una realitat a Espanya i al món, no? Fa uns anys, al 2016, se parlava molt de la interferència estrangera, que és veritat, però també avui es parla de la desinformació local i domèstica i pues un ecosistema de desordres informatius en donde sí, esto es part de la normalitat, así que tenim que treballar per entender millor el fenomen i trobar maneres de revertir-lo o minimitzar els efectes negatius d'això.
Mira, et seré franc, aquí a Ràdio Illa, bé, les dues persones que portem aquesta emissora pública, vàrem estudiar periodisme, som formats en periodisme, i ens va ensenyar molt clarament com es feien les notícies, com es contrastaven les fonts, quin era l'interès general, quin era un llibre d'estil, com es redactaven les notícies, i una miqueta un per dir-ho d'alguna manera, una mena de compromís, una declaració d'intencions ètica, una mena de jurament hipocràtic del periodisme amb un codi deontològic. I així nosaltres mos cenyim estrictament el que mos van ensenyar a la facultat i tot el que hem anat aprenent al llarg dels anys, i volem fer una ràdio seriosa informativament, igual que uns altres mitjans aquí a les Pitiuses, com el Diari d'Eivissa, Nou Diari .es, la Cadena SER, però resulta que han sortit una sèrie de bolets, pseudomitjans digitals, no sé com qualificar-ho, que de vegades s'inventen notícies, s'inventen titulars, de vegades, en fi... I costa de vegades competir perquè estem en aquesta indústria de l'atenció en la qual la gent vol clics, la gent barreja, bueno, aquesta mena de mitjans barregen doncs, notícia i interessos més o menys obscurs amb la publicitat, etc. Pel mig, quina recomanació faries a l'audiència, als que ens escolten ara? Des de l'observatori.
Sí, Sí, bueno, primeramente resaltar el papel de los medios seriosos como el teo y de los jornalistas, los periodistas seriosos, ¿no? Que fan el debido proceso de la veracidad, ¿no? Porque es un proceso de intentar trobar los fets, explicar a la ciudadanía, pues la representación más fiel posible de lo que está pasando, de la realidad, más el análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primer, posar en valor a los mitjans, también distinguir a los mitjans de otras que tú vas a mencionar como a los pseudomedios, y a un término que utilizamos para describir a estas otras que tienen otros intereses o que no siguen a que debido proceso de manera cabal, etcétera, etcétera. Un otro problema que la población tiene que ser consciente es que las redes sociales, una fuente hoy en día de información, no tienen el incentivo de diseminar información veraz, tienen el incentivo de diseminar continguts, qualsevol contingut, ¿no? Sea de calidad, no sea de calidad, sea informativo, no sea informativo. Es muy importante ser consciente de eso y trobar fonts fidedignas de información. La prensa, pero también de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones americanas van a ver un ejemplo, un buen ejemplo de cómo circulaban narrativas de desinformación sobre el proceso y cómo las autoridades de un país que tiene 10.000 jurisdicciones electorales, literalmente, pero las autoridades de muchas de estas jurisdicciones activamente trabajaban por informar a la ciudadanía de la verdad, no de intentar despejar el bulo, ¿no? Entonces, la recomendación para la ciudadanía es ojalá que es pueden acercar a los mitjans tradicionales y a las autoridades y en clave de millares adicionales que parlen también con la billetera, ¿no? Y apoyen a aquests mitjans, ¿no? Que els necessitem més que nunca.
Ja per acabar, en aquest cas, la derivada, diríem, econòmica, el creure que tot és de franc, que el creure que tot és gratuït i que no s'ha de pagar per res, ni per la cultura, ni per la música, ni per la literatura, ni per descomptat la informació, fa també que la gent doncs, li costi avui en dia doncs, els mitjans tradicionals, ja siguin els diaris de gran tirada, fins i tot en aquest cas les televisions, o per exemple, nosaltres som una ràdio pública i per descomptat vivim en part del que ens assigna la institució insular, però sobretot vivim de la confiança de molts... O sigui, vivim molt més de la confiança, en aquest cas, que ens aporta doncs, alguns anunciadors, no? Però que la gent no entén, la gent que s'ha de fer pedagogia de que la informació ben feta costa diners.
Sí, i tant, però jo no responsabilitzaria completament a la ciutadania, que és veritat que la ciutadania ha d'entendre això, però també part del ecosistema actual que depèn otra vez de les xarxes socials, clar, el model de negoci de la publicitat el van a cooptar ells, dominen una gran part d'aquest negoci i fan la impressió de que al ciutadà no li costa accedir, però això no és veritat. La veritat és que el ciutadà paga con els seus dades, con la invasió de la seva privacitat, no? I clar, també hi ha una feina que s'ha de fer de conscientitzar a la ciutadania d'això i per això també parlo jo d'apoyar con la billetera, ¿no? De decir, claro, yo he de entender que las cosas costan y también he de apoyar un modelo de las nuevas posibilidades que permita hacer que el mitjans pues no es mora de fam, ¿no? Porque sin recursos es muy difícil hacer buen periodismo, tú lo sabrás muy bien, ¿no?
Moltíssimes gràcies, un plaer haver-te saludat aquest matí, Rodrigo Cetina Presuel, i és membre d'aquest Observatori de la Desinformació de la Universitat Complutense de Madrid. Moltíssimes gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.